Bon dia, passen 6 minuts avui, un mes de l'habitual, en l'hora que comencem l'hora del vermut a la sintonia de Ràdio Falset. Aquesta hora de tertúlia, aquesta hora del vermut en què intentem repassar algun dels temes que han succeït al llarg d'aquesta setmana a la nostra comarca. Avui els aviso que també agafarem un tema que es va presentar lluny del Priorat, però que per la seva afectació i el seu interès, doncs avui repassarem una mica, o intentarem treure alguna conclusió de l'anuari comarcal 2011 que va presentar Catalunya Caixa a començaments d'aquest mes d'octubre. I per això tenim amb nosaltres a la Rosa Gairal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
Anton Vidal, bon dia.
Bon dia.
I a la Cèlia Morós, bon dia.
Hola, bon dia.
I com no, també esperem comptar amb totes les aportacions que es puguin fer des de casa, els oients que esteu a l'altra banda i que vulgueu aportar alguna cosa del que puguem arribar a dir aquí, repeteixo, alguna de les conclusions que puguem treure de les dades de l'anuari comarcal. I ja els avanço que diguéssim que com a titular, així, primer titular, podríem dir que la comarca del Priorat, el PIB, tot i que ara ja té un altre nom, però bàsicament ve a reflexar el producte interior brut de la nostra comarca, el 2010 es va estancar. Fins ara havia mostrat una pujada i el 2010 s'estanca, ni amunt ni avall. Ara el que demano és als tertulians que els he demanat que es miressin aquest anuari i especialment pel que fa a la nostra comarca, que em diguin doncs, quines conclusions n'han tret, si ens hem de preocupar o no. Repeteixo, també els de casa volem que ens digueu la vostra. Ara no se'm quedin callats, que els hi he manat,
no.
Els hi he dit amb temps, eh?
No, jo no hi entenc gaire de tot això.
Tots som economistes.
Els més entesos que em parlin. Ara, quan una cosa s'estanca, sembla que després hagi d'anar avall i no amunt, no? Però no puc dir gran cosa més, eh?
Jo diria que és una bona notícia, perquè el fet de que més o menys no tinguem davallades en el tema d'activitat econòmica importants, pues ja marca un canvi de signe. Jo diria que les dades el que estan reflexant és que el 2010 pues és un any de transició. Què diuen les dades? Les dades el que diuen és que el sector primari, justament l'agricultura i ramaderia, que l'any anterior doncs ens havien aportat molt, estrepitosament cauen en competitivitat. I per altra banda, sectors com eren els serveis i en petita part la construcció, que justament a l'any 2009 pues, havien tingut davallades molt, molt importants, pues, en el 2010 han començat a fer els deures i per tant s'han col·locat en signe positiu. Problema, que la davallada del primari, del sector primari, no pot compensar-se suficientment doncs, amb el comerç, la restauració i en petita part la construcció. Però jo diria que a partir d'aquí el que estan dient les dades és que les empreses que tenim al Priorat estan fent els seus deures. Cal analitzar molt bé el tema del sector de l'agricultura, no? Perquè sí que és alarmant la davallada que ha tingut.
Perquè fins ara l'agricultura, a més, era un dels que més estirava.
No, era l'únic. Era l'únic que es mantenia en positiu, que permetia compensar, però és que l'any 2010 s'ha invertit la corba, és a dir, el sector serveis en aquest moment dintre la comarca ja representa més d'un 60% del seu PIB. Per tant, el Priorat, sembla una mica alarmant dir-ho així, però va començar l'any 2011 jugant ja la divisió del sector serveis, no en el sector indústria ni en el sector primari. No?
Mm-hmm. Jo suposo que es deu... Jo no seria tan optimista, potser. A veure, el sector primari que diu ell ha notat i notarà i podria ser que notés més encara d'allò, perquè en principi del que es tracta no deix de ser empreses, en aquest cas, o familiars o semifamiliars, que aleshores... hi ha els problemes de pagament d'hipoteques, hi ha préstecs i enredos d'aquests, i això fan de que a la llarga doncs, pugui portar algun problema. Què vol dir això? Això vol dir que sí, la part de serveis se pot mantindre o es pot anar aguantant, però la part que depèn de les contractacions de les petites empreses, aquest ha davallat. I llavors, clar, el problema és els diners que no arriben. I com que no arriben, aleshores has d'anar frenant. Que en principi s'ha pogut estancar perquè en aquest cas el sector serveis doncs, potser ha agafat una mica, bueno, però és que ara en la nova política que es porta estem parlant de l'any passat. En la nova política que es porta això ja no és, ja sembla ser que no sigui massa real, perquè el sector serveis també, doncs, i més en aquest cas el públic, doncs, va reduint.
Cèlia?
Jo com que sempre ho llegeixo per la tangent, a mi el que em sap greu és que la crisi també fomenta que s'incrementi la clandestinitat, i això són dades que no surten mai amb cap estadística, i jo crec que s'ha incrementat perquè tota època de crisi porta això, i això fa que les dades siguin agafades una mica pels pèls i que els que treballen estan molt acollats perquè han de respondre han de respondre, diguéssim, a l'administració per la resta de gent que percep subsidis o no subsidis o simplement que no cotitza. I això em sap greu. Que no es pugui, sigui voluntàriament o sigui per força, però que hi hagi aquest sector de clandestinitat ens perjudica a tots.
I en principi aquest sector no està reflectit.
Per això precisament dic que aquí no surt mai.
És el que manté la situació.
De totes maneres, jo no sé, ara fent memòria una mica un any enrere, més o menys per aquestes dates, justament amb aquesta tertúlia dèiem, escolta, veient aquestes dades que teníem, evidentment, en l'any 2009, què calia fer? Jo recordo perfectament que també tenia, escolta, el Priorat, té de sortir de la comarca ràpidament a vendre els seus productes, a promocionar-se, millorar l'excel·lència dels seus restaurants, establiments hotelers, ampliar, si podem, l'oferta, els comerços s'han d'actualitzar, etc. No? Jo, quan dic que sóc optimista, ho dic perquè veig que les dades estan reflexant que aquí s'ha fet problemes molts. Però jo m'atreviria a dir que els problemes, desgraciadament, malgrat que els patim les famílies i les empreses, el problema no el tenim nosaltres, el problema el té l'administració. Llavors, jo penso que les famílies i les empreses ja han fet els seus deures. Uh-huh. Aquí el problema és que les tensions d'aquesta crisi es pateixen en forma de dèficit públic. Dit d'una altra manera, els únics que continuen gastant més del que podien gastar és l'administració. I, desgraciadament, qui en pateix les conseqüències, especialment són les famílies en forma retirada, però també les empreses, quan no poden accedir al crèdit, quan no se'ls hi paguen les factures, però tu has de continuar pagant l'IVA, has de pagar la teua cotització a la Seguretat Social, etc. Per tant, a veure, aquí hi ha algú que no quadra. Jo ja vull fer coses, i com jo, imagino que molta gent que des d'un punt de vista té iniciatives i vol tirar endavant projectes empresarials en el Priorat. Però, esclar, els bancs ens tenen retallats. Si tenim factures pendents de cobrar i a sobre hem d'anar fent préstecs a l'Estat en forma de pagaments d'IVA, pagaments de la Seguretat Social, que al final són els mateixos, que de vegades i en bona part són els mateixos que ens deuen els diners, aquí jo diria que hi ha algú que té de fer els deures i els té de fer ben fets. I si no, que ens reconeguin el dichós compte tributari de manera que puguem compensar directament i ja està.
Però això del dèficit públic, Enric, agafant ja agafant-ho per un extrem, que és el cas, el famós retoc express de la Constitució que limita el dèficit, això també sembla que ja s'està posant les piles l'administració. Sembla.
Sí, però...
Hi ha una cosa que no paga. I és això el fotut. Només que l'administració pagués, és a dir, seria una mena d'injecció, per entendre'ns, malgrat que els bancs doncs, continuen fent la seva política, doncs aquesta injecció miraria de donar una mica de força a la màquina perquè doncs, les empreses, hi ha empreses que depenen directament de subvencions, no de subvencions, de contractacions amb l'administració, que si no hi ha diners han de plegar per bombilles.
La primera causa de mortalitat és aquesta. d'empreses. Llavors, parlem en termes de poder generar ocupació i de poder generar nous projectes que donin riquesa a la comarca. Si aquestes són les empreses, la tipologia de les 560 empreses que tenim a la comarca, majoritàriament, 99,5, és petita empresa, microempresa, diguem-li, autònom, etc. Si aquesta tipologia d'empresa, aquestes persones, que al final són coneguts de tots nosaltres, volen tirar endavant un projecte, escolta, una de dos, o se'ls hi paga el que se'ls hi deu, o se'ls hi permet compensar des de l'administració, d'alguna manera, o se'ls hi facilita l'accés al crèdit. I els bancs i les entitats financeres no estan accedint al crèdit. Quan jo dic que algú ha de fer els deures, és que potser algú tindria que dir que deixem de fer tants anuncis per la tele de l'ICO, perquè l'ICO no està arribant a qui té d'arribar. Bueno, això és un fet conegut. Llavors, a partir d'aquí, jo diria, escolti, les empreses del Priorat ja tenen ganes de fer coses, però hi ha algú que té de fer els deures més amunt, perquè si no tenim un topall, per tant, no pots començar.
Què seria? Menys anuncis d'ICO i més dels bons de la Generalitat? Perquè al final, en el cas de les administracions locals, molt del deute que tenen és perquè precisament les administracions superiors no li paguen, i la Generalitat, déu-n'hi-do.
Jo penso que Europa aquesta setmana ha castigat d'una manera duríssima els bancs i Espanya en general. Jo em vaig quedar super sorprès perquè dic, bueno, acabem de descobrir, escolta, el tema grec semblava que els bancs espanyols, bancs i caixes espanyols, fossin els principals culpables, perquè tenen que pagar un 25% d'aquest fons de rescat, i et quedes una mica així. Jo que sàpiga, no hi ha cap banc espanyol amb tema de deute grec. Però és que jo crec que Europa ha volgut castigar un model de l'administració. Un model de gestió de l'administració, anem a dir, de les administracions espanyoles, que al final ha portat un efecte pervers entre banca, dèficit i administració en el seu conjunt. Per tant, escolteu, jo ho sento, però és que parlar de dèficit públic és parlar del problema de l'administració. Ja no és un problema ni de les famílies ni de les empreses. I hem patit tot el que havíem de patir i, desgraciadament, continuem patint.
Mira, però això, aquest dèficit, en aquest cas, per dir-ho en termes generals, que l'administració no paga, per entendre'ns, repercuteix, encara que hi haguin empreses dins el Priorat, o dins la comarca, o dins el poble, que hi haguin empreses que no tinguin cap relació directa amb l'administració, però que sí, doncs tenen una via indirecta, i que aleshores, com que no cobren els que han de cobrar, aquestes altres petites empreses tampoc poden accedir amb aquests diners. Sí, si es donen facilitats per fer crèdits, el que vulguis, les empreses podran fer crèdits, però simplement el que augmentaran és la deute de l'empresa. En comptes del que s'hauria de fer és poder cobrar, per entendre'ns, els morosos, sigui l'Estat o sigui el que sigui, i d'aquesta manera aquestes injeccions directes ja no serien a tornar, sinó que realment són diners que, bueno, doncs que l'empresa té. El que passa que els té, doncs, encaixats en un lloc, i resulta que no els pot ni fer servir d'una manera ni fer servir d'una altra. I això jo veig que és el més problemàtic aquí, és a dir, és aquella dent de l'engranatge que si s'arreglés, doncs potser podria funcionar una mica més el que és el tema de la petita empresa, i més quan se sent ressentit, quan ha d'estar, en aquest cas, doncs, amb temes de l'administració.
Creu que el 20N servirà per solucionar o pot ser un punt d'inflexió en aquesta situació? Obvio, i mirant-ho no, tant des de,
jo crec que no,
des de fora cap a la nostra comarca.
A mi, però és una esperança, Tothom està esperant, doncs, canvis, sigui de govern, sigui de partit, no sé el que passarà, és a dir, podrà continuar el mateix o podrà canviar, però tothom està esperant, és a dir, es llegia aquest dia de que, doncs, bueno, doncs els empresaris i les grans entitats financeres estan esperant a veure quin canvi hi haurà, o si hi haurà canvi o si no hi haurà canvi, o veure quin panorama quedarà el dia 21. i a partir de llavors doncs, bueno, doncs podran decidir una cosa o una altra. Què vol dir? Cony, que els diners hi són. A última instància vol dir això. Si les entitats financeres, grans entitats financeres, esperen l'OBIN per determinar aviam el que fem cap aquí o cap allà, doncs bueno,
sí, però abans del Vinya se'ls ha demanat que s'han de recapitalitzar, crec que
sí,
el BBVA però,
i al principi diuen que sí, que en comptes de tindre tants beneficis doncs els decantaran cap a la reserva i tot el que sigui, però doncs bueno, els diners hi són, tu, vull dir, o és que han marxat els diners hi han de ser, és a dir, de les coses que s'han fet, dels préstecs que s'han fet, de les inversions que s'han fet, s'ha programat, això s'ha fet, pressupostos, i s'ha fet, doncs sí, hi arribarem, no hi arribarem, si comptem amb això, si comptem amb allò, per tant, doncs, bueno, doncs...
Jo crec que més que diners hi ha pressupostos aprovats, que no són diners, són pressupostos aprovats, en el sentit de que està sobre unes expectatives que segurament no s'acompliran, i aquest és el problema. De la realitat al pressupostat, el decalatge aquest, a on va parar?
Sí, però aquest engranatge també ha vingut gairebé des de l'administració.
Sí, però
perquè
per exemple,
és el que diuen, és a dir, bueno, això confiem que ho cobrarem, per tant, com que confieu que ho cobrarem, doncs llavors podrem donar subvencions doncs, als agricultors o als d'allò, o als empresaris, o d'això, no, vull dir, és a dir, o tens els diners o no tens els diners,
i bueno,
estic d'acord amb això que dius tu.
Jo crec que tenim pressupostos, i totes les empreses, totes les administracions, tots tenen, qualsevol empresa té uns pressupostos aprovats. Però els pressupostos sempre són hipotètics, fins que no s'acaba l'any, no saps exactament si aquells pressupostos eren optimistes, eren pessimistes, i d'un any te menges l'altre, diguéssim. Quan comences els pressupostos l'any següent, que ja els has de començar a aprovar ara, sí. O sigui, ara és el problema és que ara has d'aprovar els pressupostos de l'any vinent, sense saber com tancaràs l'any aquest que ja has fotut, diguéssim, aquest és el problema. Això és una mica semblant a el que passa amb els bons aquests de la Generalitat. No, no semblant, però cada vegada que s'han de cobrar uns bons amb els, diguéssim, amb els interessos que ofereixen, estan llançant l'altra oferta de bons. Tenint en compte que aquí ningú es vol aprimar, per dir-ho d'alguna manera, les entitats financeres col·locant aquests bons guanyen una borrada,
sí, sí,
que torna
sí.
A ser calés que nosaltres estem...
Sí,
com
a
administració sí. o com a impostos, diguéssim, estem pagant un altre cop als bancs, tant per davant o per darrere, vull dir, és que fem-ho com vulguem. Per tant, això sí, són fantàstics, tenen un interès molt alt, però aquest interès també el pagarem per darrere, perquè ara cobrarem, els que ho facin, clar, els que tenen calés per invertir, cobraran un 5% o el que sigui, però d'impostos s'haurà d'incrementar per poder arribar, i hauràs de pagar, si pagaves un 2, hauràs de pagar un 3. Llavors, no sé, estem en una roda bastant... és un joc de despropòsits, tot això, eh?
Aquesta setmana és curiós perquè a nivell de PIMEC hem presentat... Bueno, estem presentant les propostes a les quatre forces majoritàries aquí a Catalunya i és curiós perquè les quatre... I bueno, això ja ens tranquil·litza una mica que ara el dia 20 donen la seva quiescència a tres propostes que per nosaltres són bàsiques, no? La primera és que no es pagui l'IVA de les factures fins que no les hagis cobrades. Per tant,
sembla de sentit comú.
Sembla de sentit comú, perquè és clar, l'efecte és pervers, no? O sigui, jo faig una factura contra un ajuntament, per exemple, o contra el Consell Comarcal o qui sigui, jo no he rebut els diners d'aquella factura, però ja tinc que avançar, quan arriba el trimestre, doncs a l'IVA. Per tant, aquesta queda clar. En segon lloc, tothom està d'acord que el tema del compte tributari ja no pot esperar més. No pot esperar més, des del punt de vista de que hem de poder compensar allò que se'ns deu amb allò que hem de pagar, perquè si no, pues, qui se'n ressent és Seguretat Social, nòmines, sous, etc. I la tercera cosa és una rebaixa, com a mínim de 5 punts, a la fiscalitat de les empreses, ja sigui com a persones físiques o ja sigui a través de l'impost de societats. Evidentment, nosaltres també reclamem una reforma laboral que vol dir un règim més flexible a l'hora de contractar, però principalment pensant en el conjunt més fort de l'atur, que aquí a la comarca també és important, que és la de la gent jove. Per tant, recuperar figures com l'aprenent, els contractes duals entre formació i pràctiques, etc., que no fa pas tants anys que els teníem, pot ser una bona manera. Jo diria, les quatre forces polítiques que d'alguna manera o altra estaran a Madrid, ja estan d'acord. Veurem-ho que serà el dia 21.
Expectatives.
Recordo que tenim dos números de telèfon, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. Estem fent un petit balanç de l'economia prioritina, així a grans trets, amb la base de les dades de l'anuari comarcal que va presentar a començaments d'aquest mes d'octubre Catalunya Caixa. Si voleu fer la vostra aportació, també estem mirant una mica a l'economia en general, i ens agradaria doncs que també ens donéssiu la vostra opinió, com ho veieu, o sigui, el fet de que, com assenyala l'anuari, l'economia prioritària del 2010 s'ha estancat. Veieu si és positiu o és negatiu, és motiu de preocupació o no, perquè com una dada que assenyala a la introducció de l'anuari és que el sector exterior ha estirat, hi ha hagut un creixement, i mentre que el consum privat, el consum intern, doncs ha baixat. Una qüestió que, si ens centrem en el món del vi, que m'atreviré a dir que el privat és gairebé el monocultiu, ens ha beneficiat, perquè dades d'OQ Priorat i de Montsant assenyalen que molta producció que es fa és precisament per exportar. Ens pot salvar això? Ens està salvant?
A veure, jo aniria a pràctic, en el sentit de dir, un any que tots estem d'acord que és un any de crisi, com està sent l'any 2011 i el 2010. Estem d'acord que des de tots els àmbits, associatius, privats, etc., estan havent-hi sobre la taula realitats de propostes, d'actuacions fetes dins i fora de la comarca, des de les DOs, des de les associacions, des de tots els àmbits. Jo diria que n'hi ha moltes més que no n'hi havia respecte a anys que hi havia bonança econòmica. Jo, per tant, em tranquil·litza pensar, és que estem fent els deures, potser a vegades sense mitjans. No nosaltres, no, tots. El problema de la crisi és que ja no admet un model de gestió on hi capiguen els protagonismes. No hi caben. Aquest és el problema. Que la crisi posa com a condició ho de sumar per multiplicar, però des de l'anonimat. Llavors, clar, aquí hi ha accions que potser uns anys enrere eren impensables. Com, per exemple, el del Cort Inglés. Que ens anéssim tots a vendre el Cort Inglés. Bueno, doncs és una bona acció. Ha sigut una bona iniciativa. Ha sigut possible, clar que ha sigut possible. Qui era el protagonista de tot això? Doncs, lògicament, les empreses que portaven el seu producte. Per què ha sigut possible? Perquè han col·laborat una pila d'institucions, d'administracions, de les DOs, etc, etc, que a més han fet uns tastos que han sigut un èxit a l'Associació d'Agricultors. És aquest tipus de coses que cal fer. Perquè el model de gestió ha canviat.
Comencem a tindre una cosa etèria que es diu tindre una marca.
Clar.
Priorat comença a ser una marca, i això està bé. I no és res, però és una referència. És una marca.
Sobretot que sigui la capacitat de fer coses.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digue'm, Gaspar.
Tots, i no se m'enfadeu ningú, però al costat meu sou uns crios tots.
No?
Perquè no arribeu als 80 anys cap dels que esteu parlant aquí. Jo ja hi passo. La meva experiència és que hem gastat més del que podíem i ara ens trobem una casa rica que s'ha fet pobra. I tenim l'agravant que hi ha una injustícia de preus, de granels, no tants embotellats, que les coses han de tindre el seu preu perquè la gent pugui comprar i vendre.
Gaspar, disculpeu-me, necessitaria que us apartéssiu de la ràdio o n'abaixéssiu el volum, perquè si no es produeix un efecte eco que els tècnics m'estan gairebé cridant, que sisplau, o s'aparteu de la ràdio o baixeu el volum, així tots ho sentirem millor.
Doncs, ja l'he tancat la ràdio.
Perfecte. Digueu-me.
Que tots hi hem de posar l'ombro estudiant, no malgastant. S'ha de gastar per viure, però no malgastar. I els governs que tots esperem que ens en donguin, si ells no n'han el pleguen, no en poden donar. No en poden donar de cap manera. I hem de tindre tots coneixement, i hem de reclamar justícia de preus. Justícia de preus. No pels multimilionaris, pel poble, pels molts, molts que som, que necessitem justícia de preus. I que no s'engressin els de cop a posar totxos, perquè amb els mils de pisos que hi ha per vendre, i que són quartos que estan de vèncer a les entitats bancàries, no posem més totxos, posem treball, treball, sigui a tallar boscos o a llimpiar boscos, però a treballar, no anar a la gran vida, i a la gran vida, i a la gran vida, que no mos dona, no mos dona. I tenim sort que els que tenim anys, cada mes mos arriben la nostra misèria, i que això és el que aguanta la comarca. I penseu-hi, no parleu tant de milions, parlem per viure s'ha de gastar, però no mal gastar. Adéu-siau.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. El que passa és que jo he de fer un petit incís, que el Gaspar ha comentat que el totxo se deu a les entitats, i jo diria que més aviat que el totxo ja pertany a les entitats, i aquí és on hi ha bona part de,
és el principal propietari, eh?
de la situació dels bancs, a part del fet de que tampoc els hi donen crèdit a ells, és que tenen una base important d'habitatges de propietat, i no ens referim a cap...
I valorats amb uns preus que no els valen.
Bueno, no els volen vendre tampoc, si no els haguessin devaluat.
No els necessiten.
Crec que ha caigut ja el preu de l'habitatge, normal, el mercat està saturat, i encara hi ha experts que diuen que encara pot baixar una miqueta més. Que pot ser positiu a nivell, si em permeteu l'expressió, social, perquè farà més accessible dintre el cap, però té una altra contrapartida, que és que a nivells dels bancs, si es rebaixa més el preu, els balanços hauran de reflexar. Entenc que els balanços hauran de reflexar.
Ja no donaran tants beneficis, diguem-ho clar.
Bueno, és que hi ha dos temes amb això. Un tema és que han de baixar perquè el cost del sòl i el cost de la construcció és un altre, i han de baixar perquè s'estan devaluant. Perquè quan en són coses... Tu compres un qualsevol equip informàtic, en pic surt de la botiga, s'està devaluant. Un pis, si està construït i fa 5 anys que no l'ocupa ningú, s'està devaluant. Perquè tu no pots garantir el mateix que quan, com qualsevol casa, té uns manteniments que ningú fa tampoc.
Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc el Jesús Torralba.
El senyor alcalde de Falset. Digui'm, senyor Torralba.
Bueno, jo truco com a Jesús Torralba.
Bueno, té el càrrec que té, senyor Torralba.
Bueno.
Digui'm.
No, a veure, jo, si em permeteu, opino que fins que tot el problema financer no es solucioni, la veritat és que difícilment podrà haver una solució per la resta. Penseu que si Generalitat està en aquests moments comercialitzant, bueno, les entitats financeres comercialitzant bons de la Generalitat, el 5,25, penseu, més un 2% de comissió, vull dir que la Generalitat li costa un 7,25 a dos anys el finançament que obtingui, és perquè no té alternativa d'anar a buscar diners a entitats financeres, i el que fa és buscar-ho en el mercat, en els particulars que puguin invertir en aquest fons. Vull dir, i no és per caprici, vull dir, penseu que Generalitat, com dèieu molt bé abans, deu molts diners, sobretot a ajuntaments, institucions i també proveïdors, i no té altre mitjà per obtenir fons que no sigui aquest, perquè si fos possible no farien bons i anirien directament a entitats financeres a buscar aquests calés. Per tant, jo opino que fins que el sistema financer no estigui sanejat del tot, difícilment podrà començar a funcionar amb una certa normalitat el que és la reactivació del crèdit per empreses, és el que és l'empleo, no? El que seria disminuir l'atur. I a través de la Unió Europea el que s'estan intentant és buscar fórmules precisament per recapitalitzar els bancs i perquè amb aquesta, diríem, solvència superior a la que poden tenir en aquests moments, puguin a partir d'aquí començar, doncs, a obrir el que és l'aixeta del crèdit. Si no, entenc que no serà gaire fàcil.
Aprofitant la meva entesa, senyor Torralba, abans aquí hem parlat de, reiterades vegades, del deute que té la Generalitat amb els ajuntaments. Ens podria dir quina és la xifra, o almenys aproximada, que deu la Generalitat a l'Ajuntament de Falset? Aproximadament.
Pues sí, és una mica escandalosa, però jo diria que al voltant d'un milió i mig d'euros, uns 10. Penseu que Falset té un pressupost al voltant dels 3 milions, per tant, el deute és important, i sobretot perquè la major part d'això correspon a inversions. Nosaltres estem fent, com sabeu, el carrer dalt, i d'aquí pràcticament no hem cobrat res. Per tant, la veritat és que ens preocupa. Què produeix això? Pues l'efecte que dèieu vosaltres. Vull dir, al final, si l'empresa que està fent l'obra no cobra en el temps que ha de cobrar, pues, o s'ha d'endeutar si és que pot, o pot tenir problemes fins i tot amb els propis empleats. I aquí el que fa és, novament, incrementar les llistes de l'atur, i això és una espiral francament perversa. O la Generalitat i l'administració busca solucions i va via finançament, i com hem dit abans, el finançament a través de la banca és complicat, pues la veritat és que no és una situació fàcil. Insisteixo que per mi passa perquè les entitats financeres definitivament ja d'una vegada es donin pressa per solucionar els seus problemes i comencin a obrir el crèdit.
Doncs moltes gràcies per la seva aportació amb aquests elements. Moltes gràcies, senyor Torralba.
Vale, gràcies.
Un milió i mig d'un pressupost de 3.
30%. Però no fa, vull dir... És, el que
no, és una quantitat important, lògicament.
I llavors què passa? L'empresa ha de cobrar de l'Ajuntament, l'Ajuntament no pot pagar perquè ha de cobrar de la Generalitat, i tampoc pot fer préstec perquè no els dona préstec. Vull dir, és un exemple clar de que, bueno, doncs si l'administració no afluixa, malament tot. Aquí posant la història de que a nivell polític, doncs la Generalitat no rep de l'Estat els diners que ha de rebre, i per tant això és el que provoca i tal. Per tant, cadascú doncs està donant la culpa a l'altre, i aquí el que es tracta és que no arriben els diners que teòricament hi haurien de ser.
Aquí hi ha un tema, aprofitant aquesta trucada, que queda clar. Jo, per mi serveix d'exemple de tot el que hem dit abans. Resumeix allò. A veure, primera, els problemes entre administracions a l'hora d'anar passant les partides que corresponguin, pues, acaben afectant el conjunt, des de l'empleat fins a allò. En segon lloc, trobar solucions a tot això passa perquè tothom s'impliqui en el problema. No podem continuar pensant que allò és problema d'un i no ho és de l'altre. I la tercera cosa, i més important, això només fa que reforçar la necessitat de que la comarca també es protegeixi consumint els serveis que té més pròxims, sempre i quan es puguin pagar. Això és algo que ja s'està implantant a molts territoris, no sé per què, més a fora de Catalunya que a Catalunya, però que ja hi comencen a haver iniciatives importants en el sentit de buscar solucions des de la proximitat, a l'hora de fer les obres, a l'hora de contractar serveis, etc. Per què? Perquè desgraciadament també hem de reconèixer que moltes obres i moltes coses s'han encarit perquè qui la pot fer són grans empreses que poden preveure ja fins i tot retrasos de pagament de les administracions. I això, pues al final resulta que costa més car del que pensàvem.
Sí, però legalment ho has de fer així, perquè si, per exemple, amb l'exemple que has posat tu, és a dir, si una empresa del poble ha de fer, no sé, arreglar el carrer X, resulta que presenten pressupost de 10, i resulta que una multinacional de la Chimbamba presenten pressupost de 8, resulta que per llei, si tot és legal i tot tal com demana, resulta que has d'agafar a la baixa, no? Per tant, això què implica? Posteriorment més problemes, segurs. El que passa que damunt dels papers, si és més barat, estàs obligat a agafar.
Bueno, és que damunt dels papers, amb la llei a la mà.
Clar.
No, però
s'ha de mirar moltes coses. No és tan simplista això. O sigui, si estàs amb taules de negociacions amb empreses i amb obres importants, tu seus amb una taula de negociació amb economistes. No seus mai ni amb projectes al davant ni amb com quedarà. Seus amb la taula de negociació on t'estan dient que el que volen guanyar amb aquella obra de benefici és un 10%, és un 12%, és un 6%. Per tant, quan arribes a l'hora de fer l'obra, el tema és un altre. Però tu a les taules de negociacions mai estàs parlant d'obra, estàs parlant de percentatges de beneficis de les empreses.
Perfecte, però com
quan parles amb els de casa una mica aquí, sí, és a veure si ho puc fer, si tinc capacitat, si puc arribar a suplir doncs 6 mesos d'impagament, o si puc el problema és un altre. No estem parlant de quant benefici podré tindre, sinó...
Però damunt de la taula està clar. Un pressupost de 10 no l'agafaran mai si hi ha un pressupost de 8, sigui l'empresa que sigui.
Sí,
aquest... Una cosa és que diguin, no, és que sí, és que poden haver les condicions, a nivell de poble, per exemple, doncs, que es poden posar les condicions, que siguin de la comarca, que hagin de vindre aquí, que tinguin que paguin aquí i tal... Però bueno, fins ara s'ha anat així. És a dir, no, la però... gent, teòricament, si un manyà, un fuster, un paleta, un ferrer, el que sigui, resulta que està facturant doncs, a 2 i aquella feina tu la pots fer venint de llin sigui a meitat preu, a 1, doncs hauràs d'anar a buscar un. Però inclús forçat hauràs d'anar a buscar un, perquè resulta que la teva economia tampoc te permetrà no, poder pagar el doble.
Jo quan he fet aquesta expressió no la feia tant amb el tema de contractació d'obres, que és molt complicat, perquè a veure, també és cert que hi ha obres que exigeixen un nivell de capacitat de poder-les fer i de poder incorporar tot el que necessita l'obra, que, per exemple, quan penses en clau d'empreses que tenim a la comarca, doncs, lògicament primer haurien de fer els deures amb les empreses, en el sentit de posar-se d'acord, doncs faig això, i la suma de tot permet una mica aquest tipus. Altra cosa és que puguis aguantar, no puguis aguantar, com ho hauries de fer. El tema del preu, això és un tema sorprenent, perquè ha sortit per tot arreu, però és que al final el preu, si resulta que són empreses del lloc i que donen ocupació a gent del lloc, el tema del preu, mentre no sigui abusiu, però pot ser un tema que pot tindre una valoració. Això la Cèlia segur que ho coneix més. Vull dir. Però jo no parlava tant d'això. No parlava més de dir, escolta'm, hi ha una pila de serveis que les empreses i les administracions, des del Priorat tenim una tendència malaltissa a anar-les a buscar, sempre anem a buscar fora perquè resulta que el de fora és un millor. I no és veritat. Tenim una pila de serveis, de professionals, de gent que ven, que no ven a la comarca, que no cal que se'n vagi a les quimbambes perquè aquí també té un mercat natural, que no acudeix amb ell. I no vull entrar en cap detall ni en concret, però jo diria, ajuntaments, empreses, consumim el d'aquí, perquè també és una manera de tirar endavant aquesta crisi.
Això està molt bé, però realment no és així. Perquè si un troba que el quilo de patates aquí doncs val a un... i resulta que doncs va fora d'aquí, ja no diem en cap puesto, i resulta que el troba a 0,5, per la seva economia, no parlem que si el viatge, que si el transport, que si no sé què, que si la qualitat, això són coses afegides, no? Però amb unes condicions iguals, llavors ens trobem amb això. És més, per un exemple que me va xocar i no vaig encara no ho he entès ara. Això fa uns quants anys, no sé si ara continua, una parada del mercat setmanal que ve aquí, resulta que ven, doncs, posa les patates, els plàtans, a 1 euro, el dimarts. Dimecres va a Mora, i les mateixes patates, els mateixos plàtans, doncs van a 0,90. I quan preguntes per aquesta situació, t'hi dius que Falset és una plaça cara. És a dir, aquest exemple serveix doncs, bueno, per qualsevol cosa. Si un té uns ingressos que li permet, doncs, avui dia quasi es pot dir quasi luxe, d'anar a comprar aquí un quilo de patates a un i consumir-les d'aquí, això seria perfecte, perquè és la mateixa cadena que t'ajuda a sortir. Però, és clar, l'economia personal d'un ha de començar a fer números i si troba per la mateixa qualitat uns productes amb un preu inferior allí en sigui...
Jo, hi ha una dada, si em permet, Jordi, que és important. El sector que ha donat major creixement per compensar la pèrdua en termes de valor afegit a la comarca a l'any 2010 ha sigut justament la comercialització de productes alimentaris. És a dir, hi ha algú que falla aquí. Resulta que aquest concepte de que això és car o no és car...
Que hi ha tot el vi, aquí hi ha tot el sector del vi, suposa que s'inclou aquí.
No, estem parlant del sector alimentari, inclús agafa el tabac. Però estem parlant del producte alimentari.
No deixa de ser...
Per tant, des de la llonganissa acabant, o sigui, amb tot, no? Clar, és curiós perquè allò que tothom diu que és car, resulta que en termes mitjos més o menys no és ni menys car. Una altra cosa és que en un lloc sigui car i en un altre lloc no sigui tan car, per dir-ho, o tingui un preu diferent. Bueno, això ja és un altre debat, però jo no ho deia tant tampoc per la compra de, en els comerços, per exemple, però es consumeixen molts serveis i el sector serveis, ja hem dit que és el que està fent pujar la comarca o està aguantant, i molts serveis contractats per les empreses i per les administracions públiques, que representen, déu-n'hi-do, un 2,5, que són contractats fora de la comarca. Quan estic segur que aquí hi ha els professionals per fer-ho.
I algunes vegades te diuen que a la comarca no hi ha gent preparada per això, o pues empreses preparades
és el
això.
Mite que s'hauria de trencar, perquè jo llavors, penso clar, que aquí estem molt equivocats.
No ho sé, és complicat. És...
Si us sembla, deixem aquest tema de l'economia, és una mica feixuc, tot i que hem rebut dues trucades respecte a la qüestió, i jo entenc que és important, perquè sempre parlem de com estem, i a la que ens arriben unes dades, doncs trobo que és l'obligació d'un mitjà com és Ràdio Falset doncs plantejar aquestes dades i que en parlem, perquè si no després pot donar la sensació que no sabem on estem, i hi ha dades i no en parlem, i és interessant que estiguin a disposició del públic i que en fem referència. Però també m'agradaria que parlem, com fem, jo diria, gairebé cada any. L'any passat, fa una setmana, passava el Rally Catalunya Costa Daurada per la nostra comarca i els vaig preguntar als tertulians de la setmana passada, i també els pregunto, us pregunto a vosaltres, doncs, si sou pro-rally o anti-rally. Rosa, tu ja vas dir que no. Enric.
I després que ara he vist a la tele van sortir les brosses que van deixar i que hi ha pobres voluntaris allí plegant, vull dir, no tenim vergonya a la societat, una colla de guarros tots. Perquè no entenc perquè no es pot recollir la brossa que tu generes. No entenc que una llauna no es pugui guardar, que no es pugui rebregar un paper i llançar allí on sigui. Ho vau veure? Pitjor que les platges per Sant Joan de Barcelona, eh?
Jo el que vaig veure és diumenge, eren sobre les 12, i el carril de vehicles lents abans del túnel del Coll de la Teixeta, hi havia gent que havia muntat el pícnic.
No, però és que em sembla bé que muntin el pícnic, però després arreplegueu tot el que ho han brotat. Llavors els pobres voluntaris, els felicito des d'aquí, perquè no sé si eren 20 o 25... I ho he posat amb altres mitjans, perquè, escolta'm, no donaven abast a anar arreplegant, és que no ho entenc. A més, són espectacles d'aquests familiars que van amb canalla. Com els hi poden dir aquella canalla després que s'ha de llançar el paper o la llauna al lloc que s'ha de llançar? Si ells la van llançant per tot arreu, vull dir, és un espectacle,
Jo, a veure, la veritat és que a favor o en contra de la celebració del Rally tampoc tinc una opinió formada, us soc sincer. El que sí et puc dir... que és que el benefici que rep la comarca per la celebració del Rally no és equivalent a totes aquestes coses d'una manera es veu. I jo ja avanço una cosa, des d'un punt de vista exclusivament empresarial, nosaltres tenim previst presentar una proposta als organitzadors d'aquest Rally perquè compensin això en forma d'una campanya de promoció del Priorat. El que no pot ser és que els empresaris de Salou siguin els grans beneficiaris quan resulta que es fa en l'àmbit.
PortAventura, que ja té prou calés...
Per tant,
nosaltres
entenem que els organitzadors de l'acte és legítim que els empresaris del Priorat li demanin que ens faci participar una mica dels èxits també en forma de que inverteixin uns diners per promocionar la comarca. Com a mínim, crearem una major atractivitat. Perquè, a veure, la veritat que quedi bloquejada la comarca pot ajudar puntualment en venda de cafès o en venda de begudes, no sé
aigua,
què, no sé què.
Sí, etcètera,
etcètera. Però poca cosa més. Per tant, els beneficis són molt superiors i, per tant, que una petita part es destini a donar a conèixer el RAC mateix ha dit una revista, no costaria gens, que després de la celebració del Rally doncs dediqui... un parell de números, un parell de mesos, doncs un reportatge donant a conèixer el Priorat més enllà del Rally. I qui diu el RAC que els altres que organitzen. Sí. Això ho volem demanar perquè creiem que és legítim demanar-ho. Evidentment intentarem demanar-ho al màxim de forma el màxim representativa dins de la comarca. Per tant, invitarem també el Consell Comarcal a les DEOs, al resta d'associacions presents a la comarca, perquè s'ha de fer. El benefici és massa gran com perquè no hi participem en una simple campanya de coneixement de la comarca i de tots els seus
equips. Estava de cotxes horrorós, eh? Ja vaig marxar al migdia per avall, el dissabte, no sé si el dissabte o el diumenge era que vaig marxar al migdia, i escolta, no hi havia cap cotxe en cap cuneta de tota la carretera, però horrorós, una cosa, que dius, oh, molta crisi, i aquí tant parlar d'economia, però la gent alguna cosa deu tindre, perquè no s'hi posa aigua als cotxes, eh? S'hi posa gasoil i gasolina, que val pim-pimets.
Anton?
Jo, és difícil, com ha dit ell, el problema de postulat amb això. Si t'agraden els cotxes diràs doncs, que és perfecte perquè doncs, bueno, doncs, el ratlli doncs, de les, dels continents que va participar, doncs, resulta que el continent aquest doncs, lo tenim aquí. No? Per tant, vist d'aquest punt de vista, doncs, és important i està bé. Com ha afectat? Doncs, bueno, doncs, toca una mica la moral, doncs, que no pots anar, doncs, no pots fer el que vols aquells dies perquè doncs, te trobes en problemes, sigui de circulació, sigui de subministrament del que sigui i tal. Però bueno, siguent així, jo ara agafaria i veuria l'altra versió, la versió en termes generals. Surt la comarca del Priorat, malgrat sortir com a centre PortAventura, però surt la comarca del Priorat.
Sí. Els cartells de Gratallops, el Molà...
Si hi hagués hagut més educació per part dels organitzadors, no hi hagués hagut tan merder com el que ara comentava la Rosa, amb el sentit de que, aviam, vull dir, vas a veure un espectacle i, a més, gratuït, el menys que pots fer és agafar el que tens i tornar-t'ho a emportar, no deixar-ho allí ni fer doncs, les barbaritats, perquè bueno, ara aquí això, però resulta que hi ha trossos al costat de les carreteres de classificació d'aquests que són trams cronometrats i que sigui, que es garrifen, no? Per tant, doncs, bueno, doncs, dins la crisi que estem siguem més positius. Què vol dir? Doncs, bueno, doncs aprofitem això, el que deia en aquest cas l'Enric. Doncs, bueno, mirar de potenciar, ja que ells no ho diuen, què és el que haurien de fer, perquè a última hora no deixa de ser una cosa privada, no és públic aquest ratlli, no és públic, és tot privat, és una sèrie d'empreses, que tal, no? Per tant, doncs, el que haurien de fer, ja que no ho fan les administracions públiques, de dir, nois, respecteu el que hagueu de respectar, és a dir, les mínimes condicions de civisme, doncs aleshores demanar-los amb aquest aspecte això. Però, doncs, val la pena. És a dir, de vendre més aigües, que comentaves tu, es deve vendre més ous, es deve vendre més pa, es deve vendre més no sé què, m'entens? I els restaurants, doncs, contracten amb un per netejar i l'altre. Per tant, mirem-ho de la part positiva, ja que tot està fotut, m'entens? I que jo tampoc no és que sigui massa partidari d'aquests esdeveniments així, doncs, bim-bam i beneficis per uns pocs, però doncs, bueno, doncs, val la pena, i a més val la pena que es mantingui, perquè hi ha hagut dos o tres anys que han dit no, és que ara el portarem cap aquí, el portarem cap allà, no sé què, no.
Sí, que l'edició d'enguany va perillar perquè se n'havia d'anar cap a Hongria, crec, i al final...
De la part de terra, que volien una zona de terra o no sé quina història. I doncs, bueno, i llavors, doncs, en aquest cas, doncs, aquesta zona d'aquí, ja no poso ni Priorat ni Falset, ni, perquè sempre surt més aviat PortAventura, doncs, bueno, doncs, és igual. Però aquesta zona d'aquí surt, en aquest cas, doncs, els cinc continents i valdria la pena, doncs, poder aprofitar-ho.
Cèlia, su turno.
Bueno, a mi, és que el rally m'altera psicològicament, això. A mi que em donguin un passe per poder sortir de casa me posa bastant dels nervis. O sigui, aquell dia no puc sortir de casa meva si no tinc un passe. Clar, a nosaltres ens donen un passe des de l'Ajuntament per poder sortir. I és així. No pots entrar i sortir de Pradell amb llibertat. Va senyalitzat. A part d'això, jo crec que, tot i la repercussió i la difusió, això costa molt enterar-te'n dels horaris, del dia que tanquen, del dia que no tanquen, de quan passen, de quan s'entrenen, de per quines carreteres, perquè jo que tenia un passe, que és el que em posa nerviosa, per poder sortir de casa, no sabia exactament si el tram estava completament tallat, si en aquella hora farien la prèvia, si no, si podria entrar més... Vull dir, tot aquest tipus d'informació prèvia, que ho celebris quan ha passat i dius, oh, ha anat molt bé i arreplegarem les escombraries, molt bé, però la inversió prèvia també s'ha de fer. I la inversió prèvia és amb això, amb senyalitzar-ho correctament, senyalitzar les zones per on passarà, les zones per on se pot aparcar, les zones on la ètica per deixar els cotxes, perquè era una mica caòtica, quan havies d'entrar o sortir o passar per la carretera, hi havia els Mossos tancant només els llocs d'impàs, però la resta, clar, els cotxes aparcaven absolutament per tot arreu. Jo vaig fer Vilaplana al Forja, que havia d'anar per força perquè era una cosa de diguéssim de fenya. Clar, és que els cotxes eren per tot arreu, la gent caminava absolutament per tot arreu, tots hi havia un munt de matllers plens de cotxes, allò era una mica caòtic, i no estava senyalitzat. O sigui, tu arribes allà i dius, què passa avui? Si no tens la prèvia de que hi havia un esdeveniment així, no saps que hi ha un rally. Uh-huh. No hi havia cap mena de senyalització de dient s'està fent un rally, circular més lenta. Vull dir, no hi havia informació. Jo em queixo d'això.
Jo no sé si, en el que ha dit ella, hi havia els Mossos, per tant són públics.
Hi havia molts Mossos.
No deix de ser un esdeveniment fora o extra, i per tant hi ha d'haver una seguretat, doncs, que ha de controlar que la cosa, doncs, més ben dit, mos ha de protegir els civils. És l'antiga d'allò, però doncs mos ha de protegir els civils. Què vol dir? Això és públic, això es paguen diners públics. Realment hi ha recompensa? Potser a les arques de la Generalitat potser sí, que ho dubto, referent al ratlli, però és que els qui en aquest cas ho patim directament o som els efectes primers és aquí.
Jo per això deia que hauríem de ser capaços, i depèn de nosaltres, treure'n un major rendiment. Jo penso que ja es porten suficients edicions d'aquest ratlli per veure una mica, que cada any són els mateixos, el problema de la brutícia als vorals, sí, sí. El problema de les carreteres tallades, el problema dels passes, el problema dels horaris, el problema de tal. Si tot això és un perjudici i a més es fa a casa nostra, jo penso que és molt legítim que la comarca, amb la major representativitat que pugui, demani als organitzadors que aquests perjudicis tornin en forma d'un benefici col·lectiu, no per ningú. Una campanya de promoció de la comarca, una campanya de tots els atractius, una campanya donant a conèixer, el que sigui, que al final serà pecat a minut amb el que representen els números de l'organització d'aquest any.
I el que passa, com que és una vegada a l'any, cada any quan acaba fem els mateixos comentaris i l'altre any...
No, però és ara que ho hem de demanar, clar, perquè ells sí que ara... ja estan treballant amb clar, la de l'any que ve, i nosaltres és el moment que ho diem de demanar.
Senyors, senyores... Seguirem amb atenció a aquesta petició que ens comentava l'Enric. Estem ja ressonant el temps, però crec que l'Anton ha de comentar un acte, i jo dos. Sí, o sigui que tu primer.
Bueno, aviam, a nivell de... El proper divendres a les 8 del vespre es presenta el llibre Poesia a la frontera, i l'especial d'aquest llibre és de que hi ha, en aquest cas, doncs, 5 poetes doncs, que són, en aquest cas, doncs, de Falset, que no són el Joan Giné, el Raimon Aguiló, el Fede Cortés, la Maria José Sánchez, l'Agustí Massip i la Pilar Garriga, que doncs van participar en aquest llibre, i doncs per aquest motiu doncs fem un acte una mica especial a nivell de centre d'estudis presentant aquest llibre a l'Artesana el proper divendres a les 8 del vespre.
I abans, demà, diumenge, hi ha molts actes. N'agafem 3. Un, de 10 a 7 de la tarda, de 10 al matí 7 de la tarda, a la Mora del Montsant, la tercera festa del vin blanc. Hi haurà degustació d'aquest vin, i també fins i tot hi haurà la ballada, hi haurà una ballada de la Jota de la Morera. Hi haurà també s'obrirà la jornada de portes obertes de la seu del Parc Natural de la Serra del Montsant, el Centre d'Interpretació del Castell i Cellers d'aquest petit municipi de la nostra comarca. També demà diumenge, a 7:15 al Marroig, hi haurà l'Arcadi Oliveres, una conferència. I abans, a les 6 de la tarda, hi haurà un concurs de cata de vins. Això és al Marroig. I els Guiamets també es celebren un parell d'actes, un relatiu a l'Associació Guiametans Plateneu, que celebra un bingo. I un altre és que se celebra l'acte del Correllengua, que si no tinc mal entès, és l'únic que es fa a la comarca del Priorat, i serà diumenge a la tarda al Casal de l'Olivera dels Guiamets. Es llegirà el manifest i hi haurà un cantautor. D'acord? Sí, l'hora Anton crec que és a partir de les 7 de la tarda. I intentarem fer-vos arribar.
Interessa que la gent hi participi.
Quan és sempre. D'acord? Gràcies Anton, gràcies Enric, gràcies Rosa, gràcies Cèlia, gràcies Gaspar, gràcies Jesús per les vostres aportacions i també, com no, al Gerard Sánchez, que ha estat el control tècnic i que ha fet possible que arribi aquesta tertúlia. Que passeu un cap de setmana, sobretot si el teniu llarg. Nosaltres hi tornarem dissabte a partir de la 1:05. Adeu.
Adeu.